la taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts a la taula de l'Evangeli, un diumenge més. Gràcies per ser de nou amb nosaltres. Ja ho saben, escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 30 de durant l'any. Gràcies per acompanyar-nos. Són els nostres dos tertulians avui, Xavier Francino, notari a la Seu d'Urgell, i mossèn Lluís Eduard Salinas, rector de la Massana al Principat d'Andorra i conciliari de Mans Unides d'Urgell. Anem a saludar-los. Bon dia, senyor Francino.
Bon dia,
Xavier,
senyora Maria.
Tot bé?
Sí, sí, bé. Sí, contents d'estar aquí, que ens hagueu convidat.
Gràcies. I mossèn Lluís Eduard Salinas, què tal? Bon
sí,
dia.
Bon dia, Maria.
Gràcies bé, per ser aquí també.
Gràcies.
Molt bé. Ens plau de tenir-lo al programa alguna vegada, de veritat que sí.
Gràcies, molt de gust.
Bé, doncs, de seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 30 de durant l'any és del llibre de Jesús, fill de Cira, i del capítol 35.
El Senyor fa justícia. No té miraments amb el prestigi dels homes. No es deixa influir per ningú en perjudici dels pobres. Escolta la pregària dels oprimits. No es fa el sord al clam dels orfes ni al plany insistent de les vídues. El Senyor rep benèvolament els qui l'honoren. El clam d'aquests homes arriba al cel i el crit d'auxili dels desvalguts penetra més enllà dels núvols. I ells no es consolen fins que arriba a terme. No desisteixen mentre l'Altíssim no intervingui per fer justícia a favor dels innocents. El Senyor no s'entretindrà, no tardarà a sortir en favor d'ells.
Versets que ens mostren com Déu és un jutge just i ens ensenyen també que la seva justícia és parcial a favor dels pobres, orfes, viudes, desposseïts, desvalguts. Déu té predilecció per tots aquests pobres i oprimits, com és palesa, ho sabem, a tota la Bíblia. Bé, tertulians, tenen vostès la paraula a partir d'ara?
Hi ha un clam que puja al cel demanant justícia, perquè les situacions de patiment, d'opressió, d'injustícia són tan esteses, omnipresents, que a vegades te desanima una mica de pensar això té solució. Aleshores, aquest passatge ens diu Déu respondrà. Ara bé, pot ser que nosaltres també hauríem de ser instrument de l'obra de Déu i no esperar el judici final. Hi ha d'haver una resposta de Jesús, però nosaltres som part de l'Església, som part del cos de Jesús i, per tant, nosaltres hem de posar de la nostra part perquè aquesta resposta amb aquesta demanda d'ajut i de justícia sigui efectiva.
Sí, aquesta lectura de Jesús, fill de Cira, fa recordar molt el missatge d'aquests documents d'Amèrica Llatina, del CELAN, que es van celebrar l'any 68 i el 79, el 68 a Medellín i el 79 a Puebla, que era precisament la consigna de l'opció preferencial pels pobres, no? De l'Església, dels cristians. No? Però ha sigut una constant també des del que l'Església existeix, no? Aquesta acció caritativa, social, que l'Església té amb els pobres, descoberta precisament per l'exemple de Jesús, a l'Evangeli, que és aquesta la pràctica, el model del Senyor, i que aquí parla dels pobres d'una manera molt especial, com el Senyor està a favor dels pobres. El seu clam arriba fins, traspassa els núvols, diu molt bellament aquesta preciosa lectura, perquè el Senyor hi és al costat dels pobres, dels que sofren. Certament hi ha una preocupació molt gran, ho deia el meu company, pues, avui, que se van incrementant, no sé, aquestes desigualtats socials, i preocupa molt les institucions d'Església, Càritas, Mans Unides, que també participem, i l'Església en general, perquè el tema de la guerra incrementa també la pobresa, incrementa també el sofriment, incrementa també pues, aquesta situació de vulnerabilitat de tantes sí, sí. persones, no?
Sí, però alhora sí que és veritat que pregues, demanes, et planys, però l'actitud ha de ser una actitud activa. L'actitud ha de ser... I jo què hi puc fer?
Clar.
Com podem ajudar amb això? El passatge aquest que hem llegit ve precedit per dues frases que són també molt gràfiques. Els dos versets anteriors diuen: no provis de subornar Déu amb els teus presents, que no els acceptarà. No comptis d'oferir un bé adquirit injustament. També com ens relacionem amb Déu? No provis de subornar-lo, per això diu... És un jutge imparcial, és un jutge que no es deixa subornar. Aleshores, quan nosaltres li demanem o li oferim a Déu, estem regatejant, fem un xanxull, un cambalatge, tu em dones això, jo sí, et donaré sí, sí, allò. Sí. O quan li ofereixes algo a Déu, no és una forma de subornar-lo, sinó és un sacrifici que tu fas per compartir el seu i posar-te al costat dels pobres, dels que pateixen, etc.
Clar, el missatge també dels profetes, que era en aquest sentit, no, de denúncia contra les injustícies que hi ha en el món, és un missatge sempre pràctic, no, perquè és una crida d'atenció als poderosos, als que precisament oprimeixen el pobre, no? I doncs és una... incita a una acció pràctica, no? de convertir d'alguna manera el cor i fer invertir la situació, no? Que el pobre no s'ofereixi més, sinó que s'humanitzi d'alguna manera, no?
Una pregunta: de quina manera creuen vostès que els poderosos, que ha citat vostè, mossèn Salines, oprimeixen avui els pobres, els desvalguts, els desposseïts, les viudes, els orfes, etc.? Com ho veuríem?
De quina manera no ho fan?
De quina manera ho fan? Oh, bé, si vol dir de quina manera no ho fan, pues, també s'admet. Si no volen respondre, ho passem endavant. Se m'acaba d'acudir això, disculpin.
Aviam, no, és que les formes d'opressió dels poderosos són tan extenses, cadascuna en el seu àmbit, és a dir, estem parlant del capital, estem parlant de la política, estem parlant dels medis, és a dir, quan tu, des del punt de vista dels medis de comunicació, tu estàs al costat del poder perquè tu en depens econòmicament, perquè tens una financiació... Que has de mantenir, lògicament tu no ets lliure
objectiu.
Tampoc, tu no ets objectiu, tu no ets, com diu aquí, és un jutge imparcial.
Clar.
Des del punt de vista polític, clar, és que els condicionants són tants, també de caràcter econòmic, de caràcter polític, de dependre dels vots, de dependre... I després, jo sovint sospito, tinc la certesa de que al poder polític també li interessa de mantenir no l'opressió, però sí la ignorància, que en certa forma és una manera d'opressió, mantenir a la gent en la ignorància a base de missatges falsejats, esbiaixats, no deixa de ser una forma d'opressió, perquè des del moment en què tu els orientes en un sentit esbiaixat, no resoldran mai el seu problema, perquè els estàs manipulant, posant-los-hi un esquer perquè s'adrecin contra un aspecte que no és el seu problema. Aleshores, és que les formes de pressió són tan diverses.
Clar, i de vegades penses que la problemàtica inclús evoluciona més en aquest sentit negatiu, no, de l'opressió avui. Pensem que estem en un món que es denomina neoliberal, no, i que és el gran capitalisme salvatge que ja parlava el papa Joan Pau II des de la Centesimus Annus, no? I doncs és una aquesta complicitat que hi ha entre els mitjans de comunicació, el tema de la política, el tema de l'economia, sembla que no posa obstacles perquè hi hagi un desenvolupament adient envers les persones, especialment els pobres, no?
Molt bé, doncs continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol 4.
Estimat, pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta com una libació basada sobre l'altar. Ja m'ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Després de lluitar en aquest noble combat i acabada la cursa, em mantinc fidel. I ara ja tinc reservada la corona que m'he guanyat. El Senyor, jutge justíssim, me la donarà quan serà el dia, i no tan sols a mi, sinó a tots els qui enyoren la seva manifestació. Durant la meva primera defensa davant el tribunal, no es presentà ningú a fer-me costat. Tothom m'abandonà. Que Déu els ho perdoni. Però el Senyor m'assistia i em donà forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'Evangeli i poguéssim escoltar-lo tots els pagans. I Déu m'ha salvat de la gola del lleó. El Senyor em salvarà de tots els qui em volen perjudicar i em guardarà per al seu regne celestial. A ell sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén.
Pau sent molt a prop el final de la seva vida, la qual és oferta com a una libació. La seva vida ha estat com un noble combat, com una cursa atlètica, en els que s'ha mantingut fidel. Tenen la paraula.
Sí, trobo una carta molt entranyable, aquesta segona carta a Timoteu. Fa referència a aquestes tres cartes pastorals, no? Que la primera i segona a Timoteu i després a Titus, no? Són cartes molt vives, perquè són animació a la comunitat cristiana. I avui en aquesta, pues, Sant Pau fa com un examen de la seva vida, una vida totalment entregada a l'Evangeli, a servir l'Església, a servir el Senyor, a servir Jesús a través de tota la seva vida, dilatada certament en la missió de l'evangelització dels pobles, no? I aquí pues, fa com... Què es mereix ell? Pues es mereix el premi, no? I parla del premi, de la corona, i és que nosaltres també, la nostra vida és un pelegrinatge, no? Cap a aquesta corona definitiva que està en el Senyor.
Ha de ser molt bonic poder arribar al final de la teva vida i poder dir, ha arribat el moment de desfer amarres i després d'aquesta cursa, després d'aquest combat, em mantinc fidel. Em mereixo el premi. Jo crec que això és una forma de veure la vida. És a dir, la vida és una cursa cap a un objectiu. Jo m'ho prenc com un esforç constant, és a dir, no, el resultat considero que no depèn de mi, però l'esforç sí. És a dir, ha de ser un esforç constant per arribar a un objectiu, i de la mateixa forma que el qui entrena per una cursa doncs, té un patiment, té unes renúncies, té un sacrifici, tot ho orienta a un objectiu. La vida cristiana també és això, és de fixar els teus objectius, és de fixar els teus, el teu camí, i això evidentment exigeix sacrificis, exigeix renúncies, que subordines a un objectiu principal, que és la corona que diu Sant Pau.
Sí, la vida és una peregrinació, això ho deixa molt clar Sant Pau. I doncs una cosa molt important que diu, no és que és com si es vanaglories en aquesta carta, no? Però no, diu, és amb l'ajuda del Senyor jo he fet pues, aquesta, aquesta acció tan bella que ha fet Sant Pau d'alguna manera en la seva vida en ve de les comunitats, de l'Església mateixa, no?
Sí,
el
sí.
Testimoni, moltes adversitats, moltes contradiccions
i
molts adversaris també que va tindre, no? I doncs ell ha superat tot allò gràcies al seu esforç personal, com deia ell, però també a la gràcia, a la bondat i a la misericòrdia del Senyor que li acompanyava, no?
Els sembla que passem ja a l'Evangeli? O volen fer algun matís o alguna aportació més?
Podem continuar.
Va bé? Doncs vinga, continuem.
La taula de l'Evangeli. comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli és de Sant Lluc i del capítol 18.
En aquell temps, Jesús digué aquesta paràbola a uns que es refiaven que eren justos i tenien per no res a tots els altres. Dos homes pujaren al temple a pregar. Un era fariseu i l'altre cobrador d'impostos. El fariseu dret pregava així en el seu interior: «Déu meu, us dono gràcies perquè no sóc com els altres homes, lladres, injustos, adúlters, ni sóc tampoc com aquest cobrador d'impostos. Dejuno dos dies cada setmana i us dono la desena part dels meus ingressos». Però el cobrador d'impostos, que s'havia quedat un tros lluny, ni gosava aixecar els ulls al cel, sinó que es donava cops al pit i deia: «Déu meu, sigueu-me propici que sóc un pecador». Us asseguro que aquest tornaràs perdonat a casa seva i l'altre no, perquè tothom qui s'enalteix serà humiliat, però el qui s'humilia serà enaltit.
Paràbola del fariseu i del cobrador d'impostos, que ens conviden a fixar-nos en el comportament d'ambdós personatges. El cobrador d'impostos és escoltat per Déu. El fariseu està tan ple de si mateix i autoenaltit, aquest serà humiliat.
La imatge sembla una, d'una pel·lícula,
sí, sí,
de l'Almodóvar. El fariseu allà al davant mirant de reull el de darrere i dient: «Pobre desgraciat». I ell convençut de que les tenia totes. El dia del judici hi haurà grans sorpreses.
Sí.
Hi haurà grans sorpreses, hi haurà molta gent que passarà i potser no ens ho pensem. Potser ni ells mateixos no s'ho pensen, i hi haurà molta gent que li tocarà donar voltes pel purgatori i que tampoc no s'ho pensen. És important tenir aquestes estones de reflexió, de pregària, per recapitular què és de la nostra vida, si estem encara en la onda o si ens hem anat desviant i acabem escoltant una emissora que no és la que ens pensem o és la que toca. Perquè d'altra manera correm el risc d'efectivament pensar que, com el fariseu, que nosaltres això ho tenim guanyat, i alhora aquest menysteniment, aquest menyspreu per l'altre, és que és tan humà. Jo crec que ens hi, tots en algun moment o altre ens hi hem trobat, i potser la qüestió és que ens hi hem trobat, ho dono per segur, i el tema és si ens n'hem donat compte o no.
Ja.
No?
Sí, són, a veure, dos personatges que surten molt contraposats l'un a l'altre. És una paràbola, no?, que Jesús usava tantes vegades i que és tan direct, tan clar el missatge, no? I aquí el fariseu pues, feia part d'un grup, una secta, diuen, que el que volia era practicar, no?, la llei, no? I doncs aquí el problema del fariseu és que es creu que només ell o la seva secta pues, són els justos, no?, els bons,
sí, sí.
Els bons, no?, que just, bo, és sinònim a la Bíblia, no? I doncs el pecat d'ell és que està molt, ho has dit tu molt bé, està molt ple de si mateix, no?
Sí.
I doncs Déu és la bondat absoluta que omple d'amor, de sentir la vida. Uh-huh. I doncs si jo estic ple, pues ja no hi ha lloc, no?
Sí.
En canvi, l'altre és molt realista, el publicà, és molt realista, es creu d'entrada, es creu pecador, i doncs demana al Senyor que pot guarir-lo, pot perdonar-lo, li demana aquesta gràcia que és el perdó, no?
Fixa't que en relació a la lectura primera que deia: no provis de subornar Déu amb els teus presents, i aquest diu: jo aniré al cel perquè dono la desena part dels meus ingressos, el delme. Com que li dono el delme, doncs ja amb això ja s'ha de donar per satisfet. I la primera lectura li està dient: no provis de subornar Déu amb els teus presents, que no els acceptarà. No comptis d'oferir un bé adquirit injustament.
Exacte.
O sigui, jo crec que no va bé. Déu que ens diu? m'adoraràs en esperit i en veritat. No amb cops al pit, no amb actituds de cara a la galeria, no amb dejuno dos dies per setmana. Tot això, com després ens diu la carta als Corintis, tot això, si no ho fas amb amor, és com un plateret que dringa, no té valor, no té contingut, no és el que és, el que es busca.
El fariseu és complidor, és estricte, no?
Sí.
Però a la vegada la mancança més important que té el fariseu és que li falta amor, és veritat.
Exacte, tot això fet sense amor és com els platerets que dringuen, com els és un brindis al sol. No és això el que se't demana. Fes el mateix, però fes-ho amb amor, fes-ho amb humilitat, fes-ho amb caritat. I si tens amor, tens humilitat, tens caritat, el primer que ja no faràs és dir: aquell pobre desgraciat, aquell segur que va de pet a l'infern, jo sóc el bo.
Sí, sí. I avui també ens hi trobem amb aquestes actituds, potser?
Tots.
De tots els... De fet, la Bíblia és la història...
Forma part
de l'home de tots els temps.
Forma part de la naturalesa humana.
No del nostre temps.
Ens reflectim en els dos personatges. Sí. Perquè moltes vegades som el fariseu, moltes vegades som el publicà.
Sí. Sí, sí.
Per exemple, nosaltres, quan comencem l'Eucaristia, sempre fem aquest acte de perdó, no? De demanar perdó abans de començar a rebre el gran banquet de la paraula i de l'Eucaristia. Pues nosaltres fem aquell examen i demanem explícitament perdó comunitàriament perquè el Senyor ens guareixi i puguem nosaltres gaudir d'alguna manera d'aquest missatge entranyable, que és amable, que és la paraula de Déu. No?
Tots tenim un fariseu a dins. La diferència potser entre els uns i els altres està en si ens n'adonem o no i què fem per resoldre-ho.
Bé, ara deixem una incògnita aquí, que ja hem arribat al final del temps per al programa. Bé, volen venir diumenge vinent? Compto amb vostès?
Bueno, si ens convides,
sí.
Què ens donaràs? Amb què ens subornaràs?
Us donaré les lectures del diumenge 31 durant l'any per comentar-les.
Bé,
moltíssimes gràcies.
Jo encantat, també.
Sí? Mossèn Lluís Eduard Salinas, gràcies. També Xavier Francino, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també donem les gràcies als nostres oients per la fidelitat al programa, que és la Taula de l'Evangeli, és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. Les lectures les ha fet la Cristina Orduña, a la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. I ja ho sabem, fins diumenge vinent, que ens retrobarem aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Acabin de passar un bon diumenge. Salutacions, una abraçada per a tots. Adéu-siau.